Vinga, va, 7 minuts que passen de la una. Clar, és que s'arriba Pep Parés aquí a l'estudi de Ràdio Cel. Clar, ja hem començat, Pep, és que... Tu saps l'expectativa que ja havia generat?
Sí, de veritat.
Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia a totes. Com esteu?
Molt bé, clar, Olga Vallejo. Estàvem recordant moltes anècdotes, no, amb el Pep?
Sí, sí, i com a mi algun dels seus, bé, dels missatges que ens feia arribar un dels teus personatges, jo encara el tinc molt present en el meu dia a dia, que és curiós com van arrelar aquells missatges tan importants, tan necessaris, llavors i molt més encara ara.
Doncs en parlarem, tot seguit amb Pep Parés, també Marta Jarque, bon dia de nou. Tu també no t'ho volies perdre, eh?
No, no, clar, jo estic atenta.
I em sembla que li proposaràs un joc, no?
Sí, exacte.
A la part final.
Per veure si encara segueix tenint aquests superpoders del capitanci.
De fet, clar, ha viscut intensament el teatre, la televisió i Pirena. Així es presenta a Twitter Pep Parés, una de les cares més conegudes de TV3. En Pep és el capitan Siam i també l'Oliana Molls, uns personatges d'Olga que han marcat els nens i joves dels 80 i dels 90 i cap endavant.
I de més enllà, crec. I com deia, molt, molt necessari. En Josep Parés, bé, es va iniciar la seva trajectòria sent un actor teatral. Vas començar a mitjans dels 70 amb la companyia Oborrell a França. Després la companyia La Claque, el 77. Posteriorment vas crear el teu propi grup anomenat Companyia Curial. Però com és que un estudiant d'història acaba en l'univers de la interpretació?
Bé, quan ens vam casar amb la meva companya i dona, encara actual, portem ja 46 anys de parella, doncs vam decidir que volíem anar a viure a París. I quan va acabar els estudis, ella la seva carrera i jo la meva, ens vam anar cap a París, es va matricular a la Universitat de Vincennes, i ella volia fer ja una tesi doctoral sobre el moviment anarquista després de la Guerra Civil Espanyola, d'anarquistes espanyols a França, i vaig començar amb molt d'entusiasme. I ella es va matricular al Departament de Teatre, i em va dir, és fabulós, tenim aquí la Michelle Kokosowski, que es deia, tenim aquí en Gerard Dupin i tal, són gent fantàstica, que t'ho passaries tan bé i tal. Va ser un dia, vaig anar a comprar-me uns mallots. De tota manera, ja estava enamorat jo dels comediants en aquell moment, que feien aquests espectacles de tant color, tanta vivesa, i ja em va tirar molt. Recordo que els últims anys abans de casar-me, que era, en aquell moment feia professor de català per Òmnium Cultural mentre estudiava, doncs ja el MIM m'havia salvat de moltes coses ja, perquè donava classes, per exemple, a Badalona, amb tots nens, doncs, castellanoparlants. Clar, no m'entenien. Llavors deia, no, doncs, la paret, no? I feia la paret. Oh. Llavors deia, el bastó, tal, així, oh, i això m'anava molt bé. Vull dir que quan vaig anar allà ja estava una mica tocat del teatre. I quan vaig entrar en aquest departament va ser fantàstic. I llavors ens va anar molt bé, ens van reconèixer la feina que fèiem, ens van convidar a un altre, a Nancy, a França, a un festival mundial, després vam anar a treballar amb un grup de París, després un de Brussel·les, etc.
Clar, Pep, llavors, primer contacte que vas tenir, diguéssim, amb aquest món de la història, però de cop i volta, quan tornes cap a casa, com van ser els inicis com a actor?
Bé, vam tornar cap a casa perquè ens va agafar unes ganes de tornar, perquè era començava el mes de maig i a Brussel·les ploure, i el canal de la Mànega allà, i enyoraves el solet de la Mediterrània, no? I vam tornar cap aquí. Per sort, una amiga nostra ens havia vist actuar allà i em va parlar amb el grup Claque, que estava preparant una obra pintada per en Joan Miró, que es deia Mori el Merma, que era un personatge de Vic, llegendari i tal, i era com un al·legat contra la dictadura. I amb molta plasticitat, i amb l'autenticitat de Joan Miró. I vam anar, vaig fer una prova, vaig passar, i va anar la meva dona, va fer la porta i me va passar. I ens vam estar 3 o 4 anys amb Claque, vam fer una preestrena al Teatre Principal de Mallorca, després vam estrenar al Liceu de Barcelona, l'any 77 era, que era la primera obra profana, que no era d'òpera, que es feia en el Liceu. I després en els aplaudiments va sortir el Joan Miró també al nostre costat a saludar la gent, i a partir d'aquí vam engegar una gira de 4 anys per Europa, i va funcionar molt bé, va ser molt, molt maco, perquè amb l'escut de Joan Miró se'ns van obrir portes com el Centre Georges Pompidou, el Centre Beaubourg, que es diu també, el Teatre Nacional de Roma, la Riverside Studios a Londres, a Alemanya, a tot arreu, no? Una experiència molt, molt bonica.
I a més al teatre vas estar als inicis de TV3, quan la televisió pública catalana estava a un soterrani, no? Al carrer Numància. Quins records tens d'aquella època?
Molta il·lusió, molta il·lusió. A més és que era comerciant de TV3 i quan anàvem als pobles la gent, com veia el logo de TV3 i tal, el reconeixia, no, aplaudien i així, i els alcaldes i les regidores i tots els regidors, no? Allà. I era molt, molt agradable. I recordo allà al Sòdens, llavors quan vam anar a Sant Joan d'Espí, doncs encara pels passadissos tots els cables anaven penjant per tot arreu, no funcionava l'aire condicionat dels platós, però amb aquella il·lusió del començament que ho guanyava tot, no?
Que ho faríeu tot, no?
Sí,
perquè
sí,
el projecte tirés endavant.
Vaig començar amb Pobles i Llegendes, que anava pels pobles, els nens no explicaven la llegenda del poble, llavors ells i jo la representàvem, i després ja va venir la Més d'aventures d'Oliana Molls.
Ai, l'Oliana Molls. És que, clar, és que són els personatges que han forjat, diguéssim, doncs, l'adolescència de molts oients que ens estiguin escoltant ara mateix. Clar, és curiós que ara que la Olga parlava, no, de TV3, la televisió pública ha sigut un referent també de l'entreteniment pels més joves que estan, no, orfes d'audiovisual en català, i en canvi TV3, clar, els seus inicis, era una televisió molt atrevida, com bé deies, i també trencadora.
Era la més moderna d'Espanya, per descomptat. Veies les telenotícies de TV3 o veies el telediario de la 1 o la 2, que no hi havia gaire més, hi havia una diferència plàstica, de manera de presentar, del moviment dels que presentaven, que no tenia res d'aquella cosa estructurada, seca, garrativada, d'altres cadenes, no? I això va ser molt bo, perquè ens va obrir moltes portes a la gent i així. I ara ens trobem que, esclar, el món és bàsicament audiovisual, sonor, no? Audiovisual. I les ràdios i els mitjans d'imatge s'ho mengen tot. Jo veig els meus nens, per exemple, que pràcticament no tenen mercat en català. O sigui, no hi ha res que els pugui interessar que estigui en català. O quan miren els dibuixos de TV3, o no els hi encerten l'edat, perquè a més hi ha un sol canal per tots els nens de Catalunya,
clar,
i llavors diuen, m'avorreixo, o no ho entenen, com em passa, perquè jo tinc dues netes de...
Quants nets tens, Pep?
5. Dues netes bessones de 2 anys, l'Alba i l'Ariadna, l'Arnau de 3 anys, tots de la meva filla, que déu-n'hi-do, amb 3 nens petits, i llavors el Jun i el Kai, que són una barreja de catalans i japonesos, que tenen 15 i 13 anys, no?
Sí, però sí. Els que érem...
Déu-n'hi-do, quina aventura.
Sí, sí, això sí que són aventures, sí, i no sí, l'Oliana sí. Molls. Però els que ens va enganxar, a mi amb 10 anys, l'Oliana Molls, tenim un record, no? Perquè allò va ser la primera sèrie juvenil d'aventures. L'any 1985, anem a recordar. Un arqueòleg i inventor, l'Oliana Molls, la seva amiga, els S.A., que són els dolents, dolentíssims, no?
I aquesta ja era la segona temporada.
Que en vau fer dues,
sí,
no,
sí, sí.
Pep?
La primera era l'Oliana Molls i l'Estàleg de bronze, on hi havia els Mans Blanques, no? Que els Mans Blanques eren els guionistes de TV3, un en Piti Espanyol i l'altre en David
Cirici,
també, doncs, en Premi Sant Jordi, literatura. Vull dir que em vaig, per sort, el Pito coneixia de Claca, que havia treballat a mi al teatre, i el Cirici era amic seu, per tant, va fer un trio, vam anar a Can Culleretes a fer un dinar, vam començar a donar voltes, a dir ximpleries, a tal, així, se'ns va córrer Oliana Molls, l'Estàleg de bronze. Per què estàleg? Perquè és com una cosa antiga, així, ancestral, Estàleg de bronze, ens va agradar. I així va ser. Llavors ho vam anar a presentar, vaig anar a presentar al Joan Maria Güell, que és el director de programes de TV3, i em va dir, home, Pep, això de que anem pels pobles i explica, funciona molt bé i tal. Però és que això serà nou, això serà una aventura molt maca i molt dinàmica i tal. I ens va dir que sí. I a partir d'aquí va començar, doncs,
una nova aventura.
Sí, i llavors els S.A. també, en el segon terme.
I suposo que éreu conscients, no? Deia, sí, el que fèieu abans funcionava, però això serà trencador, això agradarà, això serà atrevit, i això connectarà, a més, amb una audiència que tenia ganes i de totes les franges d'edat, més enllà de que t'informessin.
Teníem dues coses importantíssimes, que era, primer, perquè la meva cara ja era coneguda. Segona, perquè hi havia pressupost com per poder fer exteriors com Déu mana en aquell moment, i cosa que ha desaparegut avui del mapa, en moltes televisions, en moltes, eh? I tercera, doncs, que els guionistes doncs, valien la pena. I doncs, aquesta combinació doncs, va ser fantàstica en quant a una desbordant imaginació que va fer que els nens estiguessin cada setmana pendents de, entre ells, els meus fills, que eren petitonets, però ja seguien.
Com ho vivien els teus fills des de casa?
Sí, bueno, com una...
Per quan exemple, et veien.
Sí, bé, a més, el nostre gat que teníem a casa era el gat que sortia també a la sèrie, no?